En xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i també consta una agressió a un home del colectivo LGTBI.
En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst, a més, que avui el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el mes de setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com ja estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP-100, l'AP-2, la C-32 i la C-33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP-7 ha concentrat més trànsit i ha registrat, per tant, un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes implicats. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que ha aparegut mort al carrer Sant Jaume de Manresa. Ha passat aquesta matinada i la policia està treballant per tal d'esclarir els fets i aconseguir saber la víctima. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí a Almenar, al Segrià. El tribunal ha desestimat els recursos de les defenses i ha avalat els indicis sobre la seva integració en una organització criminal dedicada a la importació, transport, emmagatzematge, redistribució i transformació de la droga. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Lluís Gavaldà, la veu inconfusible del cantant dels Pets, sonoritats tarragonines però universals hi ha, perquè hi ha molta, molta música, moltes cançons que parlen de setembre. I és que aquest mes és tota una icona, perquè representa final de l'estiu, representa el començament de la tardor, el canvi d'hàbits, no?, de rutines, i representa té un punt sempre de melangia. I així ens ho transmeten els acords també d'aquest tema, que es diu simplement Setembre, que és dels Pets i que va ser, formava part, vaja, no és de les cançons més conegudes, però els Pets tenen tota una cara melangiosa, que sempre ens ve molt de gust també, d'un àlbum que es diu Som i que sortia l'any 2018. Enric, des de Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Què diuen els oients sobre setembre, fer vacances o no durant aquest mes?
Doncs mira, ens diuen moltes, moltes coses. Si et sembla, comencem per l'àudio. Què me'n dius?
Sí, 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 d'aquí.
Som-hi, de la teva amiga. De qui ha de ser, si
hola,
no?
Hola, Pilar.
Som-hi.
Hola, bon dia. Obert per vacances.
Hola.
Setembre és molt bon mes perquè hi ha menys gent als llocs, encara pots anar, per exemple, a la platja, a la muntanya també, hi ha bon clima. Sí, m'agrada el mes de setembre per fer vacances.
Sí, què me'n dius?
Sí, no, està claríssim, som del mateix parell, és la part positiva. És veritat, encara fa bon temps, ara que més amb això, bueno, no sé si és el canvi climàtic o simplement la meteorologia, però com que allarga més el bon temps, no? I el fet de no trobar-se gent, per mi, és important.
És important, és important. A més, estem més tranquils, estem... Sí, 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 sens dubte, és un gran mes. I mira, de fet, t'haig de dir que totes les persones que ens han contactat van una miqueta per aquí, eh? Mira, per exemple, tenim en Pol de Besalú, gran població, bonic, que té molt més que un pont, aquesta població, tot i que sigui conegut àmpliament per això. Diu, el setembre és el millor mes per fer vacances. Llàstima que jo estigui a febrer.
Home, febrer mola també, a mi m'agrada febrer també, és diferent. Aquí ja no arriba el canvi climàtic, clar.
Allargues les de Nadal, de vacances, sí. D'alguna manera. Sí que és cert, sí. Que si ho fa el febrer pot ser que estigui treballant tot el Nadal també, que això acostuma a passar a les hostaleries,
sí,
o aquests,
sí,
llocs, eh?
Sí. Però mira, febrer tampoc és mal mes, no ho sé, m'agrada a mi també. Bé, cadascú, sí, sí. Escolta, al final és trobar-li la punta a el que et toca.
Ah, exacte. Sí. Mira, també tenim la Carme d'Amposta, d'aquí, mira, de les vostres, sí, terres, de més a prop. Diu, jo treballo de cara al públic i per nosaltres el nostre setembre és l'octubre, ja que encara tenim turisme. Veus? Això és també una mica el que dèiem, eh? Que ells ara, de fet, tot i que és la recta final, com hem explicat a l'inici, doncs encara estan amb aquest, sí, augment de turisme, no? I han d'acabar, doncs, de fer, bueno, aquests clarons, no? Que en moltes famílies són el que fa aguantar durant tot l'any.
Sí. Estirem l'agost, no? Estiren l'estiu com poden, i tant.
Exacte. I ja et dic, trobarem molt poques notes dissonants, com a molt una. De moment seguim amb gent que està a favor de setembre, com en Gerard de Centelles, mira, propet aquí de prop del Vallès. Diu, sempre al setembre, més fresca i menys gent.
Aquí el que canvia és la intensitat, no? Hi ha qui et diu, sí, el setembre està bé, i hi ha qui et diu, no? Com aquest noi, el Gerard, que diu, oh, segur el setembre. Tothom, exacte, li veu coses positives, però canvia la intensitat. Sí.
Exacte, però escolta, qui no està d'acord amb això és la Carlota, que no sabem on és la Carlota, això sí que no ho sabem, però diu, les vacances, sí, sempre són millor a l'agost, al setembre fa mal temps i treballar a ple estiu fa que no puguis quedar amb els amics els millors mesos de l'any.
Ah, ai, això també, perquè si tothom, clar, aquí està la cosa, si tothom fa vacances a l'agost, per una banda, clar, està tot massificat, però per l'altra banda és quan la gent té temps. Clar, tu ara intenta, sí, quedar amb un mestre per ti. Si tens amics mestres, ja has begut oli, ja
tot
no
una
veus.
Quimera, sí. Perquè, sí, de fet, ostres, no sé si recordes tu quan vas començar a treballar, jo recordo que als 16 anys ja feia feinetes,
clar.
I clar, quan comences així aviat, aquells estius que estàs treballant i que ets un nen, sí, i els teus amics estan re tot el dia a la piscina, a la festa major, sí, sap greu, sí, quan ho veus des de la part laboral.
Sí que és veritat, i com més gran et fas, pitjor.
Sí. L'únic que llavors, mira, allò consuelo de mucho, saps? Llavors ja treballa tothom, sí, gairebé.
Sí que és veritat. Ai, sí.
I mira, acabem amb l'Àlex, Núria, que diu, sí, quan era més jove preferia fer vacances a l'agost, però ara que tinc 50 anys, que ningú em tregui el setembre festiu.
Molt bé.
Veus?
Molt bé.
També hi ha l'opció que era d'agafar-te una setmana aquí, una setmana allà. Bueno,
sí? A tu t'agrada això?
A mi una setmana se'm queda poc. Perquè,
veus,
clar,
és que és com un cap de setmana.
Clar.
Estàs pensant en el dilluns ja,
sí,
sempre.
Sí. No, jo crec que, no sé qui li deia l'altre dia, saps que fas vacances quan al tornar de la feina no recordes les contrasenyes de l'ordinador.
Correcte.
Llavors saps que has desconnectat.
I quan te n'adones que no saps, quan estàs a punt d'entrar en directe, és maco i bonic això.
Sí.
Com allò a mòbil les xarxes, com s'oblida. Sí. Exacte.
Ajudeu-me.
Exacte, sí.
Doncs bé, parlant de vacances, que si l'agost, que si l'estiu, que si el setembre, encara podem recollir alguna opinió més, que ja en donarem sortida, no? Ja les recollirem cap a les 11 del matí, abans de tancar el programa. Sí?
Exacte. Escolta, vols que diguem al mòbil les xarxes?
Ara, ai, sí, ja no l'he trobat, Enric.
Sí,
digue'm,
sí,
tu.
Sí, era de pressa, però el tinc. Mira, per tota la gent que ens vulgui enviar missatges, però sobretot ens agraden molt els àudios, escoltar-vos la veu, perquè estem a la ràdio, i la meva veu ja la sentiu massa. Així que podeu enviar-ho al número de WhatsApp del... vaig a fer-ho com la Lloll, Terragosa Lloll, el,
sí,
696-1646-65.
Ai, torna-la a dir, que me l'estic apuntant al guió, per demà.
696-1646-65.
Val, en rebassadet, eh? Hi ha molts sisos.
Sí.
Aquests que costen de dir. Bueno, molt bé, Enric, queda apuntat. Moltes gràcies, fins després.
Fins després.
Sempre ens agrada donar-vos arguments per si voleu estar més informats o si us voleu acabar de decidir a l'hora de triar la vostra resposta. Vacances al setembre. Sí, vacances al setembre, no. I què us semblaria si aquestes vacances us duessin cap a un país exòtic? Sembla que a la tardor és un bon moment, quan ja ha passat tot l'estiu, quan ja comença a refrescar per aquí, és un bon moment per anar amb aquelles destinacions que anomenaríem exòtiques. Sembla que és així. En un reportatge de Delta Cat, la companya Diana Mar ens explica per què, amb veus d'especialistes, en viatges, això, una miqueta exòtics.
Fer vacances al setembre ja no és cap secret. De fet, aquell setembre gairebé buit que molt recordem ha anat desapareixent. El turisme ara s'ha allargat, els hàbits han canviat i trobar destinacions sense gent ja no és garantit, només perquè s'hagi acabat l'agost. Però setembre continua jugant amb algunes cartes a favor i la primera és saber qui les pot aprofitar.
Qualsevol destí de platja, sol ser bastant habitual als mesos de setembre, i en cap, bueno, pots trobar bastanta més disponibilitat aèria, tot i que hi ha menys vols. O sigui, tenim en compte que els mesos de juliol i agost tenen molta més demanda aèria, per tant posen més avions al mercat, ¿vale? Les línies estan bastant més cobertes, però no és difícil trobar disponibilitat aèria i allotjaments en preus bastant més raonables que els mesos de... sobretot agost. Juliol encara s'aguanta, però sobretot agost. És una diferència bastant assumible i que el perfil del client mitjà demanda bastant, perquè s'estalvia una bona quantitat de diners i tampoc no té les massificacions, tot i que hi ha gent, no té les massificacions que puguen tindre els mesos de juny, juliol i agost.
Què ens pot oferir un viatge exòtic?
El bonic que té el destí exòtic, que és un, entre cometes, és lo més desconegut, és que pots fer de tot. I dins en este de tot englobaria anar a visitar temples, o sigui, entraria dins la cultura, platges exòtiques extremadament d'aigua cristal·lina i arena blanca, pots fer aventura baixant en caiacs per diferents rius, pots fer snorkel, pots fer multitud de coses en un viatge exòtic, que pugui ser a un Tailàndia, un Vietnam, un Camboya, ¿vale?, que seria la zona asiàtica.
Temples, natura, aventura, platges, en un mateix viatge podem combinar experiències molt diferents. Ara bé, si hem de posar un nom concret sobre el mapa per viatjar este setembre, nosaltres hem tirat mà de Juan Carlos, director de l'agència de viatges en Nemon, de les Terres de l'Ebre, per a que ens explique quin és i per què el seu destí favorit.
Destinació recomanada 100% és un Vietnam, Camboja. No està tan massificat com un Tailàndia. Tailàndia s'ha fet amb molta fama i ara ja comença a haver molta massificació. Vietnam, Camboja són dos cultures bastant similars i veus coses molt, molt, molt atractives, com temples, pots veure... I nosaltres, per exemple, que som de la zona de l'arròs, doncs allí pots veure com cultiven l'arròs. Aquesta gent que ho fan de forma diferent a nosaltres. I després acabar amb una destinació de platja. Això seria un destí exòtic.
Però abans de reservar, toca mirar cap al cel. Quan parlem de destinacions tropicals, setembre pot coincidir amb èpoques de pluges, monsons o ciclons. I aquí el calendari importa tant com el lloc que escollim.
La millor època, o per almenys la que menys registres de ciclons, monsons i això aquí, és a primers d'any, ¿vale? Seria a partir de desembre, gener, febrer, març, seria la millor època per anar. Setembre té el problema, que igual com ens passa aquí, que de cop ens ve un espatec d'estos i ens fot una pedregada, doncs allí també passa, perquè i potser no és pedra, però plou bastant. Quin avantatge té el clima tropical o sobre el nostre, que allí cau el gran aiguat i de cop surt el sol. Igual plou un quart d'hora o 20 minuts i de cop surt el sol.
Escollida la destinació, hi ha una altra preparació que no hauríem de deixar per a l'últim moment, i és la salut. Depenent del país que anem, podem trobar vacunes obligatòries i altres de recomanades. Per això convé informar-se amb temps i consultar quines mesures necessitarem abans de sortir.
Sobre el tema de sanitat, jo soc partidari sempre de l'agència anticontractes del viatge, comentar-li, perquè la majoria d'agències pertanyem a grups de gestió, dels quals tenim unes webs internes on ens posa la vacunació obligatòria i la vacunació recomanada, com si diguéssim. Mm-hmm. Però s'hauria... Jo sempre he dit que el tema de les vacunacions és una mica personal. Nosaltres sempre donem la informació que considerem, o sigui, la que el nostre grup ens diu, que considerem que és la vàlida. Claro, sempre diem el mateix. No, intenta no beure aigua del grifo, per exemple, intenta beure aigua embotellada. Sempre dones quatre recomanacions, però sobretot que siguin sabedors que se necessiten certes vacunes, nosaltres ja els ho diem.
Una vegada allí, les precaucions continuen. L'aigua, el menjar o simplement voler provar-ho tot formen part de l'experiència, però també poden acabar condicionant-nos la resta de viatge.
Un viatge de llarga distància, nosaltres sempre recomanem portar la típica biodramina per al mareig, ¿vale? Que dius, no, jo no em marejo mai. Bueno, si agafes un vol una mica complicat en moltes turbulències, pues possiblement acabaràs marejant-te. I el que comentava abans, intentar no beure mai aigua de cap aixeta, ¿vale? Intentar que l'aigua sigui comprada, saber què és el que t'estàs menjant, o sigui, no recomanem, si vas a un mercadillo i et fa goig provar algo, prova-ho, però no et fartis d'allò.
Hi ha una partida del pressupost que pot semblar prescindible fins que passa alguna cosa. Quan viatgem a milers de quilòmetres de casa, una bona assegurança deixa de ser un extra.
Tema assegurances, nosaltres sempre, entre cometes, obliguem a que el client contracti una assegurança. I quan passa algo, nosaltres som els primers d'ajudar. ¿Vale? Vull dir, no és, no, truca aquí i apanya. Normalment l'agència de viatges sempre t'ajudarà a l'hora de recuperar diners, a l'hora de tramitar qualsevol tipus d'enfermetat. Què ens hem trobat? Gent que ha tingut un problema i diu, no, és que vull que em curi en Espanya. Diu, no, escolta'm, si tenim una assegurança molt bona, ¿vale?, que ens curarà els millors hospitals de la zona, deixa't curar, deixa't tractar per ells, que si no l'únic que faran serà portar-te a casa i després no voldran saber res de tu. Llavors, aconseguim una molt bona assegurança, que no mos dolgui gastar-nos 30 euros més en una assegurança, perquè en total són assegurances bastant econòmiques, estem parlant de assegurances que valen 50-60 euros per persona, a més sucre, més dolç, evidentment.
I de les grans cobertures a les precaucions més quotidianes. Sol, calor, mosquits i altres insectes també formen part de moltes destinacions tropicals. I després d'haver invertit temps i diners en el viatge, no té gaire sentit escatimar precisament en protegir-nos.
I ja que ens han gastat, és un invent, ens han gastat 9.000 euros per anar la parella a fer un viatge així, no, que no sigui per 50 euros de gastar-nos en un bon protector solar i en un bon líquid anti-insectes. Gastem els diners, anem a la farmàcia, evidentment, tots tenim el potet del Mercadona, però més val anar a una farmàcia, agafar un bon protector solar i un bon protector contra insectes, bàsicament perquè és que ens pot amargar el viatge, i si invertisses un temps que tu vols disfrutar, invertisses uns diners que t'han costat molt de guanyar, per a després tindre que passar-te malament al destí, claro, pues intenta gastar-te una mica més i ves ben protegit i ves en condicions que ho disfrutaràs bastant millor.
Arribats aquí, tenim el mapa, hem mirat el clima, sabem que hem de preparar la salut i també que convé viatjar ben coberts. Però encara falta la decisió més important, escollir un viatge que realment encaixi amb nosaltres.
Quan nosaltres ens plantegem un viatge, estem invertint el nostre temps i els nostres diners en una cosa que tenim una expectativa. Per tant, busquem una expectativa que mos ompliga, que al final mos ompliga. perquè si busco això i agarro això perquè és més barat i després m'ho he de passar malament. Per tant, com a... jo sempre diria buscar un destí que m'ompli. Si la butxaca no m'arriba, busco un altre destí.
Potser així setembre no és el millor mes per viatjar tot arreu, però sí que pot ser un molt bon moment per descobrir món. La clau és no quedar-nos només amb el preu, mirar on anem, què hi trobarem i preparar-nos bé abans de sortir. I després sí, maleta, passaport i vacances.
Ens ha quedat claríssim unes ganes de viatjar gràcies a aquest reportatge de la companya Diana Mar de DeltaCat. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, anem a comptant els dies que falten per acabar, per tancar l'Obert per Vacances i anem a gaudir-lo, disfrutar-lo. Després ja marxarem a països exòtics. De moment, home, no sé fins a quin punt és exòtic anar a Altafulla. L'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio, avui el trobem a Salomó. Eduard, bon dia. Bon dia, Eduard. Et
bon dia, Núria, què tal, com estàs?
Bé, 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 portes el banyador posat? La gent d'Altafulla sempre ho dona amb el banyador
no,
posat
no
perquè tenint la platja allà tant, tant a tocar, no? T'ho dic perquè no sé si...
Sí, però ja saps que jo sóc més de secar, sí. Sí, sí.
Molt bé. Penseu, tots aquells ara, penseu en el vostre banyador, eh? La vostra roba de bany, banyador, biquini, el que sigui. Fixeu-vos, penseu com està fet. És que és una tela important, però alhora també difícil, jo crec, de cosir, de fer el patronatge, sabeu? Aquells banyadors que queden perfectament perfectes. Doncs jo he entrat a una pàgina web que hi ha uns patrons de teixits i una costura impecable. Es diu Roidal. Què en saps tu d'això, Eduard?
Doncs mira, precisament és la fàbrica Taller...
M'he petat tota la introducció, Eduard,
No pateixis, escolta, mira, sóc en aquesta empresa sí? familiar especialitzada en moda de bany femenina d'alta qualitat, que va començar la seva trajectòria aquí, en aquest poble de 500 habitants que ara deies, Salomó. La seva història remunta a principis dels anys 80 i a dia d'avui té una projecció internacional molt important. I mira, qui ens ha obert les portes és una persona que coneix perfectament aquesta casa, la Tessi Roig, una de les responsables de l'empresa. Tessi, bon dia i gràcies per rebre'ns.
Hola, bon dia, Eduard.
Explica'ns, a veure, com és que una empresa que es dedica a la roba de bany està ubicada en un poble tan petit com Salomó i al mateix temps té clients a tantíssims països?
Doncs, bueno, molt fàcil. Tal com tu dius, és una empresa familiar. Els meus pares són d'aquí, Salomó, i van iniciar-se el projecte, el negoci, aquí mateix. De fet, el que tu dius de tants clients a tot el món, quan estàs treballant, nosaltres exportem el 94% exterior, però de fet quan estàs treballant i estàs dintre la feina, no saps si estàs en un poble de 500 habitants, si estàs en un centre urbà o si estàs en un polígono. Estàs a la feina i... però és molt relaxant estar aquí.
Escolta, explica'ns on som ara. Abans a mi m'ho has dit, sí. perquè em situés. Som en una primera planta, que és on vosaltres feu el control de qualitat, em deies.
Sí, aquesta zona és un dels processos que és quan el banyador, les prendes estan acabades, és el control de qualitat, on s'etiqueta, s'embossa, es repassa que no hi hagi cap defecte, i s'embalatge de la manera que s'ha de fer.
Ara mateix teniu una cinquantena de treballadores que són a la planta baixa, en dos edificis diferents. Què estan fent, per exemple? Un 1 de setembre, què està fent Roidal, tenint en compte que l'estiu pràcticament és a les acaballes?
Pues, doncs és com les escoles, que comencem el curs. Al setembre nosaltres comencem el curs després de vacances i en què...
Hem perdut Eduard, hem perdut no sé si cobertura o directament connexió.
Llavors estem distribuint tot el volum que s'ha de fabricar en els diferents tallers que tenim, tant aquí a Salomó com a l'exterior, i paral·lelament també d'aquí uns dies ja començarem a dissenyar i pensar la nova col·lecció pel 2028.
Ara que parles d'això, de dissenyar, de pensar, qui decideix que un banyador és d'una manera o és d'una altra? Aquí hem de veure uns caps pensants que doneu bueno, forma a totes
sí,
les idees?
Clar, hi ha la part creativa, la part de disseny, que innovem i també estem pendents de la demanda que hi ha al mercat.
Tenim certament...
Senyora, és una prenda no pensada per nena jove, tot i que si vol també, però està pensada per una senyora determinada d'una certa edat que vol dissimular pues, la part abdominal, que tingui un bon escot, o sigui, un banyador una mica estructurat.
Núria, no sé si deies alguna cosa.
No, és que hem tingut algun problema de connexió. Ja està, res. En tot cas, li voldria preguntar per el tema de del teixit, de la roba. Els patrons, les formes, els colors són impecables i suposo que han de ser resistents. Tenim problemes de connexió, Eduard. Sembla que de cobertura,
sí,
més
clar,
aviat.
Sí, clar. Una de les qualitats que té Roidal és la qualitat.
Doncs sembla que sí, que tenim definitivament algun problema de connexió. No sé si via telefònica podem recuperar aquesta trucada.
Ens estava parlant...
Ara sí, digues, Eduard.
Dic que la tesi ens estava parlant, a veure, de
la qualitat.
De la qualitat.
De la qualitat. Bueno, pues, nosaltres un dels factors més importants que tenim en compte és la qualitat. Nosaltres utilitzem teixits, fils, tot el material, la matèria prima és alta qualitat. És un banyador pensat per persona determinada amb una edat que vol gastar-se els seus diners perquè es vegi ben afavorida i que se senti segura amb el seu banyador. Llavors la qualitat és una cosa que prima molt en Roidal.
Què és el que pot fer que un teixit quedi perfecte en un cos i en canvi no funcioni tan bé en un altre? Ara que parlaves precisament de la figura que busca poder lluir aquest banyador.
Més que teixit és el patronatge, és l'estil del patró. Almenys els afavoreix de la mateixa manera. No hi ha cap senyora igual i és el mateix que...
Deixem-ho estar, farem una cosa. Mira, tancarem l'entrevista aquí perquè estem tenint diferents interrupcions i sap greu perquè no acaba d'arribar el missatge i realment val la pena aquesta entrevista. Estem parlant de roba de bany d'una empresa que es diu Roidal i que trobareu, si voleu anar-vos il·lustrant, podeu buscar la seva pàgina web. Roidal és una empresa de roba de bany, com dèiem, d'altíssima qualitat, que està establert, el seu taller està establert a Salomó, en aquest poble aquí al costat, per entendre'ns, d'Altafulla. Per això la connexió la fèiem amb el company, amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Seguim avançant en continguts, intentarem repescar aquesta entrevista després. Mireu, d'Altafulla marxem ara cap a Torredembarra, ben bé al costat també, perquè en aquesta localitat del Baix Gaià, que sol i platja, tenim també un ric patrimoni cultural i arquitectònic, des del barri mariner de Baix Amar fins al nucli antic de la vila. A més, aquests dies tenim una al·licient encara per visitar a Torredembarra, que són les festes majors en honor a Santa Rosalia. Avancem, doncs, aquest contingut, us oferim aquest reportatge que, de fet, ens l'han preparat des d'Ona la Torre, els nostres companys Josep Sánchez i Raquel Martínez.
Avui us convidem a passar un dia a Torredembarra.
I no se'ns acut millor manera per iniciar el recorregut que comença el dia vora el mar i movent el cos.
A l'estiu, cada matí, ben d'hora, a la platja de la Paella, s'hi ofereixen classes de gimnàstica gratuïtes.
Algunes torrenques i visitants ens ho recomanen.
Està superbé, és una manera de gaudir també del que tenim, de l'entorn, de la platja, és que t'aporta, a part de la gimnàstica, que ho fan superbé, et trobes aquí doncs amb gent del poble, baranejants, coneguts, i després et pegues al banyet, fas la passejadeta i comences el dia d'una manera, bueno, espectacular.
A mi, fantàstico. Te activa ja des de primera hora de la mañana, que és lo mejor que hay.
I per mi és meravellós. Al dematí a mi m'agrada venir sempre a la primera hora, a 8:15, i que ara és una hora que s'està una mica bé, no fa massa calor, i a aquesta hora es fan exercicis més forts que a la segona hora, i a mi m'encanta.
I havent estirat el cos, què us sembla un bon bany al mar?
Les platges de Torredembarra són recomanades des de fa molts anys per l'alta quantitat de iode de les seves aigües.
També per la seva bellesa.
I si passegem per la platja, veurem el barri Pescador, Baja Mar, i ens podrem endinsar també a l'espai d'interès natural dels muntanyans, un indret on conèixer la flora i la fauna de les maresmes.
Ramon Ferrer, tècnic del JAPEC, Ecologistes de Catalunya, destaca que és un espai accessible.
Vam organitzar el primer congrés d'accessibilitat a la natura a Tarragona i bàsicament es tracta d'això. Les rampes són més còmodes per qualsevol persona, però a més a més les persones que porten amb cotxets o el que sigui, doncs poden pujar més fàcilment. La mida de les lletres, etc. Si nosaltres podem aconseguir, per exemple, un plan o amb tres dimensions, nosaltres l'entendrem millor. Una persona sí que la podrà tocar, però nosaltres també l'entendrem millor. Llavors és una mica la mateixa filosofia.
Un dels atractius és observar la singularitat dels animals que hi habiten, com els insectes.
En les dunes, com en totes les platges que haurien de ser naturals, hi ha molts tipus d'insectes diferents, però més que molts, molt diferents dels de la resta dels ecosistemes que tenim al país, perquè és un ecosistema molt estrany, que hi ha sorra mòbil, les adaptacions són molt extremes i els insectes també ho són.
I si voleu agafar perspectiva i mirar la platja des de les alçades, podem pujar al far de Torredembarra, que és visitable.
Una guia us explicarà que és el darrer far construït a l'estat espanyol i el més alt de Catalunya.
Aquestes visites estan programades perquè durin aproximadament uns 20-30 minuts. S'ha de pujar a la part interior del far, o sigui, no se surt a l'exterior. S'han de pujar 189 esgraons fins a arribar a un mirador, que estarem a 30 metres d'alçada i d'on tindrem unes vistes magnífiques de la Costa Daurada. El far és una icona de Torredembarra, o sigui, és dels pocs fars que es pot visitar per dintre, i la veritat que és una experiència única, però sí que és un atractiu que no és que sigui simplement turisme local. Quan a l'estiu la obrim, realment ve gent de vegades que està estiuejant a Cambrils o Salou o a Vilanova i s'apropa a veure el far per la icona que és, lo bonic que és fer la visita, perquè realment els nens s'ho passen molt bé, arribes dalt, pots veure tota la costa, llavors els hi agrada bastant.
I de l'atractiu turístic més nou, el més antic.
Ara us acompanyem a la vila romana del Moro, on dues viles se superposen en un únic jaciment. Moisés Díaz ha participat en les excavacions arqueològiques.
Quan vens aquí, jo sóc un gran senyor, un gran propietari que he vingut aquí a passar una temporada, no seré aquí sol amb els esclaus perquè m'avorriré, llavors faré venir convidats, amics, gent amb la que vull fer negoci, quedem aquí, anem a les termes, fem la xerrada, que els esclaus ens facin una mica de massatges, que ens passin l'estriglum aquell per anar traient la ronya que ens fa suar quan estem allà a la zona calenta, i després d'aquell bar ja s'anirem a fer el sopar fort del dia que fem allà al Triclinium, aspirats.
I com no, us hem de convidar a passejar pel nucli antic, presidit per la Torre de la Vila.
És l'edifici més antic que queda a la població, probablement del segle XII o XIII, i és d'estil mudèjar.
Just davant hi ha l'església de Sant Pere Apòstol, que custodia el quadre de la patrona, Santa Rosalia, i compta amb un imponent orgue barroc. I entrem de la mà de l'historiador local, Jordi Guasch.
Elements importants, començant pel campanar, el que és la portada. Potser no és un barroc molt auster, però bueno, és un edifici doncs important. I sí, a dintre sí que l'únic element que va sobreviure a la profanació de començaments de la Guerra Civil, doncs és l'orgue barroc. I realment, doncs, a veure, és un instrument important, del qual doncs en parlem, s'explica, no s'explica que el van construir els germans Guilla de Tremp. Explicarem també una miqueta doncs qui eren els germans Guilla. Tenim un element doncs que és molt important i que tampoc no n'hi ha tants d'òrgans d'aquest estil.
I ben a prop de l'església hi ha el castell dels Icar, seu de l'actual ajuntament, i d'una sala d'exposicions on hi trobem obres d'art.
El castell és l'únic edifici civil renaixentista de nova planta que queda a Catalunya. Podeu accedir-hi amb les visites guiades amb en Xavier García Puerto.
Castell Palau. Doncs primer de tot es tracta d'un castell perquè encara té voluntat defensiva. Palau, que també servia una mica per fer ostentació, per parlar de la grandesa dels senyors que els van construir. Qui hi ha darrere d'aquest palau? En Lluís d'Icar, que és la persona més prominent del seu llinatge. Estava també en un entorn de persones molt destacades a nivell social d'aquella època. Però continuem amb aquesta frase inicial. Renaixentista. Sona, no? Renaixement és aquest estil que a nivell històric ve just després del gòtic. A Catalunya l'art nacional havia sigut el gòtic perquè es correspon, sobretot amb el final del romànic, amb l'època gloriosa de la Corona d'Aragó, i també va trigar molt a anar-se. Aquest castell es comença a construir en 1565, és a dir, la segona meitat del segle XVI, quan a Itàlia comença en 1400 i aquí arriba el Renaixement gairebé a finals del segle següent, és a dir, molt tard. Però sí que és veritat que arriba amb molta qualitat. Continuem, hem dit, castell palau renaixentista de nova planta, civil, que no és religiós. En aquella època els estils nous arriben per mitjà del poder, i en aquell moment qui tenia més poder era l'església, i hi havia un grup d'arquitectes. Mira que a Tarragona som capdavanters en poca cosa, però el Renaixement es va entrar la Corona d'Aragó per Tarragona. Hi havia l'Escola del Camp de Tarragona, que principalment treballaven a nivell eclesiàstic, però aquest va ser el cas més prominent d'art civil, és a dir, que no era religiós, ¿vale? I de nova planta, doncs, que es va començar de zero, des dels fonaments.
Altres visites guiades que promou la Regidoria de Turisme de Torredembarra són les rutes pel patrimoni indià.
S'hi visita l'edifici del patronat Antoni Roig, l'Hospital Pere Badia i el carrer Nou.
El llegat indià de la Torre és important per entendre no només la història del municipi, sinó el de gran part del país. Ho explica l'estudiós local Josep Bargalló.
Joan Güell, que és l'indià per excel·lència de la Torre i l'indià per excel·lència de Catalunya, és el gran industrial, el vapor vell, la maquinista terrestre, son fill nomenat comte pel rei, els seus nets nomenats barons i vescomte, el palau de Pedralbes el fa el Güell i li regala el rei. Barcelona, és a dir, Catalunya, no hagués estat a finals del 19, començaments del 20, el que va ser si no és per uns quants dels indians rics de Torredembarra. El Banc de Barcelona, que és el primer banc privat de la península ibèrica, el primer banc modern, va tenir en la seva fundació l'administrador de la Torre, en Jaume Badia Pardines, un dels tres directors del primer any de la Torre, el Marià Flaquer, i un dels 10 membres de la Junta de Govern de la Torre, el Joan Güell. Sense el Banc de Barcelona no hagués existit la revolució industrial a Barcelona i a Catalunya. No seria el modernisme català el mateix sense els indians, perquè el Ramon Casas és fill d'indians i net d'indians de la Torre, el Pere Romeu és fill d'indians i net d'indians de la Torre, no seria el mateix. Però la història inicial d'Amèrica tampoc seria el mateix sense gent de la Torre.
El patrimoni indià el podreu visitar en un ambient festiu ben aviat, a la Fira d'Indians, que se celebra cada mes de setembre.
Una cita que arriba després d'un dels moments més esperats de tot l'any, la Festa Major de Santa Rosalia.
Castells, concerts, cercaviles, balls parlats, us animeu a venir?
I tant que ens animem a anar-hi, i tant que sí. Doncs vinga, cap a Torredembarra, cap a les festes de Santa Rosalia o fora de festes també, eh? Ens han convençut. Sempre és un bon moment per visitar la Torre. I ja que estem al costat, doncs també, per què no, una visita cap a Altafulla, ara sí. Tornem a connectar amb el company, amb l'Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio. Ai, respirem ben fons, perquè ens hem quedat a mig fer el nostre banyador, el nostre vestit de bany. Ara sí, Eduard, com ho tenim això?
Mira, doncs hem pogut recuperar la connexió i aprofitarem, escolta, mira, ja que estem en antena aquí per tota Catalunya, per reivindicar també que els pobles petits, els pobles de 500 habitants, es mereixen tenir una bona cobertura telefònica per part de les companyies que operen a casa nostra. Que escolta, Déu-n'hi-do, hem fet unes corredisses, hem sortit al carrer, hem entrat en un altre espai i ara sembla que sí, que aguanta. Sí. Estàvem parlant, recordaràs, amb la Tessi Roig, que és qui lidera juntament amb la seva família Roidal aquesta empresa que es dedica a la moda de bany femenina. Tessi, parlàvem de la confecció d'un banyador i jo et volia preguntar, escolta, com seguiu les modes? Les modes les creeu vosaltres o les modes les aneu observant vosaltres des de l'exterior i és aquí on us inspireu?
Doncs bé, com a tal, la moda avui en dia ja no hi ha una moda que sigui principalment que et marqui molt una tendència. La tendència, la moda, s'olora, s'olora, viatjant, anant a fires, documentant-te, de tota manera vas olorant. Sí que és cert que d'efecte professional ja detectes principalment quins seran els colors, la petita tendència que pot haver-hi, però sempre està que amb la moda del bany un ha d'escollir el que li és convenient de la tendència. No sempre totes les tendències són favorables o afavoridores, i llavors un no té que seguir la moda i la tendència de pe a pa.
És a dir, que no diries que funcionen més estampats florals o geomètrics o colors llisos. Aquí va en funció també del gust de la persona?
Està clar, sí. Per exemple, nosaltres el que domina més en la nostra col·lecció és l'estampat, i sempre hi ha pues, que en uns països pot funcionar molt l'animal print i en uns altres països no, o en uns són més florals i en uns altres els agrada més el geomètric, però sí que és cert que quan una tendència és maca tot arreu.
Vosaltres feu una feina pràcticament d'artesania. Dèiem al principi que fabriqueu una roba de bany que podríem arribar a qualificar de luxe. Què s'entén per això?
Més que luxe, jo no utilitzaria la paraula luxe. Més que luxe potser seria exclusivitat. Exclusivitat avui en dia és molt difícil de trobar en el mercat perquè anem tots bastant uniformats. Llavors, l'exclusivitat en quant a qualitat, en quant a servei, en quant a disseny, en quant a personalitzar molt la marca i tenir una professionalitat darrere que et respaldi, tot això també és el que tu en dius luxe. Per mi tot això és exclusivitat, tenir un bon servei i una prenda amb molt bona qualitat.
Quan algú agafa un banyador o un biquini de Roy Dahl, s'identifica ràpidament? És a dir, què és el que a tu et pot fer dir, ep, això ho hem fet a casa?
Sí, principalment nosaltres ens destaquem pels estampats, pels grans estampats. Aquí a Espanya, a nivell nacional, és més llis, són més discrets, però nosaltres que exportem molt als Estats Units, al nord d'Europa, Emirats Àrabs, els que la nostra demanda és estampats importants, estampats grans, colors, ens demanen sobretot, clar, al nord d'Europa ens demana color, color i color, i potser aquí la part llatina és un altre estil una mica més sobri, no? Mm-hmm. Però bueno, tot, quan una, com repeteixo, quan una cosa agrada, agrada tot arreu.
Abans ens trobàvem, abans no fallés la cobertura i haguéssim de buscar aquest altre espai, ens trobàvem a la sala on feu el triatge, el control de qualitat. Què pot fer que una peça com les que confeccioneu vosaltres no superi aquest control?
Qualsevol defecte de confecció, qualsevol defecte de teixit, qualsevol defecte de fins que en aquell moment hagi arribat la prenda i estigui erroni. Ja nosaltres fabriquem aquí a Salamó, però també fabriquem a dos tallers exteriors, de països exteriors, tant a Tunísia com al Marroc, i tot i que es fabrica una petita part allà, perquè la major part es fabrica aquí, quan arriben les prendes també passen el control de qualitat. No és que vagi directament a etiquetar, embossar i a l'estocatge, no, es passa aquí també el control de qualitat. Qualsevol defecte, perquè el nostre client també és molt exigent i nosaltres també som molt exigents.
Som a les acaballes de l'estiu. Núria, tu hi has anat a la platja o a la piscina, tot i que has treballat de sol a sol aquí al
Catalunya. Sí, de sol a bona cosa, sí. Moreno obert per vacances. Sí que he pogut anar a la platja, sí, clar.
Sí. Doncs mira, jo crec que ara li preguntarem a la Tessi, crec que això que li preguntarem servirà molt de cara a l'audiència del programa, aquest ABC que hem de seguir a l'hora de tenir cura de la nostra roba de bany, dels banyadors. Com s'han de rentar, Tessi, els banyadors? Sí, és que s'han de rentar els banyadors.
Sí, evidentment. Després de cada ús s'han de rentar. És sabó neutre amb aigua freda, i una cosa que molta gent no sap és secar-lo del revés i a la sombra.
Ah.
No posar-lo mai en el sol, perquè el sol desgasta molt els colors. Per tant, res de rentadora, res de secadora, simplement rentar-lo amb un sabó neutre, girar-lo i posar-lo a secar a la sombra, molt important.
Per tant, quan tu deus veure els estenedors de la gent del poble amb els banyadors, dius, quina mala barbaritats que estan fent.
Bueno, ja vaig pregonant tal com s'ha de fer.
girar-lo al revés...
Sí, un cop està rentat, que el tens amb aigua i l'has esbandit, el gires al revés i el poses en un estenedor sense agulles, sobretot, sense agulles.
Sense agulles també?
Sense agulles, i del revés, a la sombra.
Escolta, em deies que avui és 1 de setembre, per vosaltres és com si comencés el curs, de fet s'han incorporat noves treballadores també aquest dimarts, pensant ja en l'estiu 2028, això no se't fa una mica estrany?
Bueno,
2028 no, 2027, jo ara hi vol
bueno,
fer massa.
Sí, les dues coses, fem la producció pels banyadors que puguin estar per Setmana Santa del 2027 ja a les botigues, per tant s'han de fabricar abans, i de fet nosaltres ja comencem per Acció de Gràcies als Estats Units, que és a mitjans de novembre, nosaltres ja exportem cap allà prendes, per tant tota la part del Carib o inclús Canàries ja volen, és la seva època alta, ja volen tenir banyadors, per tant la producció ara just comença, però paral·lelament finals de mes, principis d'octubre ja comencem la nova col·lecció pel 2028, o sigui ja anem a fires, ens comencem a la part creativa ja comença.
Déu-n'hi-do, Núria? Aquí hi ha alguns sí, sí, que encara no han fet vacances i, escolta, la gent que planifica ja el que hi haurà d'aquí a 2 estius té molt de mèrit, també, eh?
Ah, ells planifiquen perquè nosaltres podem anar ben vestits i ben guapos a la platja i a la piscina.
I tant.
Molt bé.
Tessi Roig, gràcies per obrir-nos les portes, que tingueu una molt bona temporada, es diu així?
Una bona temporada. Sí, sí, sí.
Doncs escolta, que tingueu una molt bona temporada.
Moltes gràcies, bon dia.
I Eduard Virgili, moltes gràcies, no marxis massa lluny, perquè l'Eduard ara ens parla de roba de bany com de jardineria, saps què vull dir, no?
I tant, sí, ja t'entenc ja.
Anem parlant aquests dies amb més connexions en directe, Eduard, fins demà.
Que vagi bé, fins demà.
No el deixem marxar relativament de l'antena, l'Eduard. Tanquem aquest directe, però sí que ara el recuperarem en una podcast, en una píndola d'aquestes tipus reportatge, que ens parla de jardineria, de relliurament, d'aquesta secció que ens ha resultat molt, molt útil. Jo tinc les plantes enguany fantàstiques gràcies al podcast. Però una cosa que passa, clar, jo crec que és també perquè no he marxat de vacances. Sabeu allò de quan marxes de vacances, després que estàs una setmana, 10 dies, arribes a casa, obres la porta amb por i dius, ai, què em trobaré? Com estaran les plantes? Doncs d'això va, el podcast de jardineria.
Tot s'acaba, també les vacances. Tornem a la rutina, desfem les maletes i abans o després arriba el moment de sortir al balcó, a la terrassa o al jardí per veure com han passat aquests dies les plantes que tenim. El nostre espai de jardineria per vacances, avui tanquem aquesta sèrie d'estiu que ens ha fet agafar les tisores de podar i la regadora al llarg de les darreres setmanes. I com sempre, estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Centunya per les empreses del sector.
Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
Imagino que aquests dies molta gent arriba a casa amb certa inquietud. Tots tenim aquella pregunta al cap. Com me les trobaré? Però el primer és no alarmar-nos.
Hi ha gent que diu, he tornat de vacances i tinc les plantes més maques que mai. El que hem de fer és una lectura molt fàcil de dir, ostres, he arribat i tinc les plantes, escolta, em plou bé, fantàstic, doncs, meravella, i el pròxim any tornem-hi de la mateixa forma, per 5 cops de vacances, fem servir el mateix sistema. Escolta'm, que estan més maques, però com pot ser? Doncs pensem, primer de tot, si han rebut menys aigua, doncs potser és que la planta li ha anat millor i que potser està en un lloc amb molta més claror que la que tenia. Llavors això ens fa replantejar potser tornar-les a posar en un altre lloc. O, escolta'm, és que han patit moltíssim, estan fatal, estan terribles. Principalment és observar i veure com està aquella planta i si ha patit molt, doncs intentar cuidar-la una miqueta.
Va, Joan Maria, anem a casos pràctics. Què és el primer que hem de fer si la terra està molt eixuta?
Si la terra està molt seca, hi ha patit allò molta sequera, veurem que reguem la planta i probablement l'aigua no és recollida, sinó l'escup. Haurem de regar molt poca quantitat, tornar-hi al cap d'una estona i al cap d'una altra estona, de tal manera que ajudarem aquesta terra a tornar al seu moment òptim i veure com a poc va recuperar aquella humitat i es va inflant, va agafant i aquella textura normal ja el podem absorbir.
I si ens trobem les fulles seques?
Si les fulles estan seques, i seques vol dir marrons i ja que han perdut el color i tal, acabar de treure-les, si volem, de la planta i regar-la. El que hauríem de fer és comprovar com de seca està la planta. Si la planta s'ha secat del tot, vol dir que inclús les branques estan seques, això podem fer rascant amb la ungla, només la tija una miqueta, i veure que és fàcil de rascar i surt verda una miqueta, doncs això vol dir que la planta està viva. Reguem-la, cuidem-la i tallem les parts seques, que rascant una miqueta el tronc, inclús a prop del terra, veiem que està dur, que està sec. Vol dir que aquesta planta s'ha assecat tant que ha mort.
Joan Maria, hi ha un entremig. La planta pot no estar morta del tot, ni que tampoc presenti gaire bon aspecte. És a dir, que faci mala cara.
Si està desmaiada vol dir que està en els primers moments, el primer procés de passar set. Reguem-la, i ja us diria, inclús reguem-la amb molta quantitat d'aigua, perquè a vegades, depèn del desmai, no l'aixequem, però a vegades depèn quan, a quin procés hem arribat, a quin punt, aconseguim que les fulles s'aixequin, i s'aixequin a recuperar la seva vigorositat. Però a vegades es troben un punt mig, vol dir que no s'aixequen del tot, però tampoc queden tan abaixades, i queden mig alçades. La planta estarà bé, però veurem que estarà com a trista, sempre, fins que no surtin fulles noves.
I atenció, eh? No ens anticipem més del compte. Hi ha plantes que poden semblar mortes, però que encara poden rebrotar.
Si hem arribat a aquest punt en què encara no està morta, i la planta, tot i les seves defenses o proteccions de cara a les sequeres, encara està viva, se'ns semblarà el primer moment que se'ns ha mort, la regarem i veurem que de cop aquella planta, a poc a poc, a cap de 2-3 setmanes, però de cop comença a brostar tota de cop, no?
Amb tot el que ens ha explicat el nostre jardiner de capçalera, queda clar que cal tenir una mica de paciència abans de donar una planta per perduda. Però, Joan Maria, i si després de l'estiu volem seguir fent jardineria? És un bon moment per plantar?
És un molt bon moment per plantar i per transplantar. Aquelles plantes que durant la primavera i l'estiu doncs ens han anat creixent i veiem que el test li queda petit, doncs és un moment de transplantar-la. I és un bon moment també per plantar plantes que seran boniques i vigoroses de cara a l'hivern. És a dir, setembres, octubres, novembres, es poden plantar uns pensaments, ciclaments, calèndules, boixacs, botonets, conillets, que són plantes que són de floració hivernal, i plantar-les a aquesta època ens permetrà tenir flors doncs al mes de novembre, desembre, gener, febrer, març, fins al mes de juny.
I arriba l'hora d'anar tancant la nostra sèrie de jardineria per vacances, desmuntant un altre mite. Si una planta ha patit mentre érem fora, ja no tornarà a ser la mateixa?
Una planta que ha patit, depèn del patiment, tindrà un creixement o un altre, però sempre que sobrepassa un patiment es torna més forta i més resistent. Per tant, una planta que aixequem i que recuperem sempre serà molt més oferta.
I acabem la temporada amb l'últim consell de Joan Maria Vidal, el gerent del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
Conviviu amb les plantes i veureu que realment tenir plantes que a vegades sembla allò tan difícil, a la vegada és tan satisfactori. Gaudirem també d'aquesta companyia de les plantes que ens fa sentir casa nostra molt més agradable.
Durant aquestes setmanes hem après a preparar les plantes abans de marxar de vacances, millor a escollir les espècies més resistents, a transformar un balcó en un petit refugi verd, a detectar les plagues a temps, a cuidar el jardí de manera més sostenible i a descobrir que les plantes també ens ajuden a viure un estiu més fresc. Tanquem aquesta petita aventura amb una idea molt senzilla. Les plantes ens demanen temps, sí, però ens retornen molt més del que els donem. Ens ofereixen ombra, color, aromes, tranquil·litat i fins i tot una excusa perfecta per aturar-nos uns minuts cada dia. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que acabeu de gaudir d'aquest estiu i recordeu que la natura sempre ens espera, sigui en un jardí, en una terrassa o en un petit test al balcó. Fins aviat!
Sí, sí, tot això està molt bé, Eduard. Tot el que hem après aquestes setmanes d'estiu amb el tema de la jardineria gràcies als vostres podcasts. Però jo què faig ara? Jo a partir d'ara de la tardor, jo tinc plantes, ara estic com a abandonada, deixada. Ja veurem fins a on aguantem. Ves que no s'hagi de trucar a mig hivern, no? A mitja temporada. I dir, sisplau, feu-nos uns podcasts d'urgència aquí pel programa que sigui, per la ràdio local, per on sigui. En fi, moltíssimes gràcies. Bromes a part, eh? Moltes, moltes gràcies per aquest podcast de jardineria a la Joan Vidal i també a l'Eduard Virgili. Ai, ja anem tancant el programa d'avui, ja anem tancant amb col·laboradors, però fins l'últim dia aguantarem la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Va, que la saludem ràpid, ni sintonia ni res. Lídia, bon dia. Lídia, fins l'últim dia, fins divendres, aquí fitxant.
Exacte, sí? I ràpid i curtsís. Ja es nota que és final i que ja sí, tenim ganes de marxar. Anem ràpid, ràpid, ràpid.
Vinga, que de tres activitats d'agenda, que déu-n'hi-do també. Mira, la primera, Vilaseca.
Doncs sí, tenim un taller per als més menuts a càrrec d'un il·lustrador d'aquí, de casa nostra, en Miqui Pérez, que té obres murals per tot el tarragonès, a Vilaseca. És avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública.
I després cap a Tortosa, crec, sí? Cap a Tortosa.
Tenim la 14a edició del Va per tu Vidal, que és un acte festiu i esportiu en record d'un jove estudiant i ciclista, en Vidal Fuster, i a partir de les 5 hi haurà tant activitats infantils com concert de Jordi Évole i Los Niños de Jesús, i també una recollida de bicicletes usades per distribuir-les a col·legis i fer un bon servei. Tot això és avui a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa.
Recollida de bicicletes, donació de bicicletes, que xulo. Mira, i acabem a Figueres.
Que Figueres ha fet la primera edició del que es diu Les Nits d'Art al Castell de Ferran, que és un cicle on cada jornada hi ha hagut espectacles o música o teatre, i després una projecció cinematogràfica. I avui tenim una obra de teatre que es diu Por una senda clara, de La Funcional, que és una companyia d'allà de Figueres, i el visionat de 5 curtmetratges de Sud-àfrica, República Txeca, França i Canadà, perquè fa una parada al festival Curt Circuit 66. I tot això serà a 8:15 del vespre
a Figueres. Déu-n'hi-do. Lídia, moltíssimes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Triem amb la Lídia perquè cada dia ho fem una miqueta més curt. Curt, curtíssim. Avui la connexió amb l'Enric de Cardedeu. Enric, bon dia. Quin és el tema de demà?
Molt bon dia. Ja s'ha acabat. Demà tenim col·leccionables, allò que ningú acaba.
Oh, que bé. Col·leccionables. Sí. Això és molt típic de la tardor, eh?
Sí, 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 i ningú acaba, eh? No, o sigui, t'ho dic, a veure si trobem una persona a tu a Catalunya que n'hagi acabat algun.
Et compres, et regalen l'àlbum amb els primers cromos i tal, no?
Sí, dic sí,
cromos,
sí, consigui tu un tanque de la Primera Guerra Mundial, aquestes coses.
Sí, sí, hi ha cromos, però hi ha de tot, hi ha novel·les, hi ha de tot. Sí, sí. Oi que bé, col·leccionables demà. Tinc ganes, ja. Hola, Enric, gràcies.
Salut, fins demà.
Salut. Ràpid, ràpid, també amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb què sempre comencem i tanquem programa, us diem adeu. Us recomanem que feu alguna coseta interessant, o que aneu pensant en això dels col·leccionables, més que res perquè demà ens ho pugueu explicar. Us recollirem i ho escamparem per tot Catalunya. No serem prudents ni ens ho callarem per nosaltres. Tornarem demà a partir de les 9 i, mentrestant, passeu molt bon dimarts.
Volen que el trenques l'esquena, ningú mereixi sa pena. Nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. De part de qui vens, quants diplomes, quina és la formació que tens, què mos dones?
La xarxa de comunicació local.
Puchateta no la putre yo pucha, no pobre, po pobre, no mu putre aguante, sangretada soy a mi ya mi madurdida.
Camadón y las parteñas cayó,
cayó cabo y camina.
Camadón y las
parteñas cayó, cayó cabo y camina.
Camadón y las parteñas cayó,
cayó cabo y camina.
Camadón y las
parteñas
cayó,
cayó cabo y camina. La machateta está por la putre vaya. Resbalaré y que cabré que yo runca. Un tren que en Cerdeña no pone yo camina. Y uno más la Cerdeña que no va a volar una.
Camadón y la Cerdeña cayó.
Cayó que voy camina.
Camadón y las parteñas,
camadón y las parteñas,
camadón y las parteñas,
camadón y las parteñas,
camadón y las parteñas.
xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.